Tot i els avenços de la medicina i l'augment de les taxes de curació, el càncer deixa una empremta emocional important. Aquesta experiència pot crear un sentiment de vulnerabilitat que requereix un procés de recuperació emocional llarg i complex. Amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer, que es commemora avui, 4 de febrer, parlem amb la psicòloga Tània Estapé, especialitzada en l'acompanyament a pacients d'oncologia. Què creus que passa a nivell emocional amb les persones que han passat per un càncer un cop l'han superat?
A veure, les emocions tenen el seu propi curs clínic i no oblidem que el càncer segueix sent una malaltia que significa una amenaça. No hi ha pacient i familiars que n'hagin pensat, ostres, és una amenaça de mort, encara que les xifres de curació, per sort, estiguin augmentant i hagin augmentat molt respecte a èpoques passades. Però, clar, és un impacte molt important que no desapareix així com així. No? L'empremta emocional segueix el seu propi curs clínic. Clar, per això hem d'afegir que aquesta persona ha passat per un procés de tractaments, de proves, de canvis en la seva imatge, de canvis en la seva vida laboral, inclús que potser no la podrà reprendre. O sigui, és un canvi, com jo sempre els dic, que a vegades als alumnes els trenca una mica la foto i n'han de fer una de nova, no? No sé, la foto de com era la meva vida a com és, i per tant el primer que hem de dir és que senten que han de tornar a fer, no? A refer una vida a vegades diferent. I a vegades els hi queda molt aquesta sensació de vulnerabilitat, perquè tots sabem que ens hem de morir, però aquestes persones realment han vist la mort o han vist el patiment de molt a prop i han dit, ostres, la vida pot canviar. Llavors, a nivell emocional, hi ha també aquesta fragilitat, sobretot al principi, aquesta por a la recaiguda, aquesta espasa de Damocles. A la llarga, algun pacient comenta el que es diu en psicologia el creixement posttraumàtic, que seria... ja que ha passat això, he refet els meus valors, valoro altres coses, no?, que normalment el dia a dia no valorem, doncs de quedar amb gent, de valorar més la meva família, de moments petits, quotidians, és a dir, que a vegades hi ha gent que a la llarga pot treure aprenentatges que li semblin profitosos. Però això no vol dir, ho aclareixo per ser un cas, que sigui bo haver passat la malaltia, sinó que ja que l'han passat, hi ha persones que amb el temps tenen aquesta sensació de mastery, no?, que diuen els anglesos, d'haver passat una situació dura, d'haver-la superat i de tenir una altra filosofia de la vida.
D'acord, anem per parts, que hi ha molta informació i molt interessant. De tots els moments que viuen durant el tractament, quin és el que creus o veus que els afecta més, en general?
Durant el tractament?
Sí.
A veure, sobretot, el més temut, dit pels pacients, és saber si han de rebre o no quimioteràpia. Jo havia tingut inclús, estat en una clínica on anava a veure els pacients amb càncer de mama recent operades, bueno, hi havia un protocol per veure això, ansietat, depressió, i moltes vegades em deien, fins que no sàpiga si m'han de posar quimio, no sabré com estic emocionalment. O sigui, primer dir que això ho tenim molt estudiat, El gran coco de l'oncologia és la quimioteràpia, perquè té aquesta no, mala fama merescuda, no va ser un tractament...
Merescuda, no. Tu creus que està justificada aquesta por?
Totalment, és un tractament que genera una qualitat de vida molt deteriorada, nàusees, vòmits, problemes de, no, de tot el que és la part de neuropàtics, que és tot això que se'ls hi adorm les mans, caiguda de cabell, no, sensació d'estar inflat, a vegades que hem de posar corticoides i s'engreixen, canvi d'autoimatge. Sí, és un tractament que... els diem que el peatge que paguen per els seus efectes bons és molt gran. És més, molts efectes en la qualitat de vida posterior tenen que veure més amb el tractament que amb el diagnòstic.
D'acord.
Llavors, ja la cirurgia és la que entenen més bé. És més, aquesta diria que molta gent es tolera molt malament esperar, perquè volen que els hi treguin i el tumor, tenim l'imaginari de treure, no?, l'abans possible del cos perquè no estigui aquí això anar-se expandint. I després hi hauria, jo tinc grans trets, perquè avui hi ha molts més tractaments, la immunoteràpia i altres coses, però la radioteràpia té menys mala fama, però bueno, també té les seves conseqüències, van cada dia a l'hospital, també tenen fatiga, genera problemes a la zona, no? Cada vegada hi ha radioteràpies més localitzades, això t'ho diria més un metge, però vull dir per el que jo veig. Clar, tot això, per exemple, si s'irradia una pròstata, probablement aquella persona també té diarrees continuades perquè s'està irradiant tota aquesta... Vull dir, hi ha tota una sèrie de problemes de la qualitat de vida I el que d'entrada a la gent li sembla que no és tan aversiu, però genera molts problemes, és l'hormonoteràpia. L'hormonoteràpia, sobretot amb càncer de mama, càncer de pròstata, on l'hormonoteràpia bloqueja el receptor hormonal, és a dir, que és el que paradògicament produiria més risc de recaiguda, els efectes són molt aversius. Per exemple, a nivell emocional, molts vaivens emocionals de les persones que estan en hormonoteràpia són deguts a l'hormonoteràpia. Vull dir que no és tan psicològic, però també hi ha un origen molt, molt fisiològic, no?
D'acord.
Problemes de retenció de líquid, de retenció de greixos, dolors de les articulacions, vull dir, són tractaments que són aversius, i clar, psicològicament, òbviament, quan estàs malament físicament, doncs no estàs bé, no, psicològicament.
I abans mencionaves també una mica per sobre la síndrome de l'espasa de Damocles. Què és això?
Sí, la síndrome de l'espasa de Damocles es va descriure per dir, per denominar la por més emblemàtica en el malalt oncològic, que és la por de recaiguda. Això ho tenim estudiant, nosaltres fem dades pròpies, amb 215 pacients amb càncer de mama, i és la por més senyalada, no? Quan tu els expliques a supervivents, si parlen de persones que han acabat, que tenen bon pronòstic, que han acabat amb el tractament, no? Tota una llista, no? Coses que s'estan trobant, la més senyalada del 0 al 10 és aquesta por. Viure amb aquest... Ara els troians han tret uns dibuixos que és com un núvol a sobre, no?, en lloc de l'espasa. O sigui, és com viure, sí, però va sempre amb aquesta sensació que en qualsevol moment això pot tornar a caure. És veritat, és una malaltia que hi ha un risc de recaiguda, depèn de quin tipus, depèn de quines persones, però hi ha un risc. No és una malaltia que deixi, no?, que digui ja està, ja s'ha superat, tothom té aquesta por, sobretot davant de visites de control, molèsties físiques, no?, doncs estar veient la tele a casa i fer mal a algú, i veure si m'ha anat a l'os, ossos, no?, i generar llavors tota aquesta ansietat i aquesta hipervigilància, saber o sentir parlar de càncer a la tele, algun famós que el diagnostiquen, però paradògicament, que això és una cosa molt curiosa, en moments de felicitat, no?, dels pacients que estan curades i decideixen fer un viatge amb la família o se'n van a la platja i estan menjant gelat, que bé que estem, però ui, no?, com aquesta por de ser feliç, no fos cas que tornés a recaure. De fet, sempre els dic als alumnes, pocs pacients diuen quan els veus, què, com va? Diuen bé, tot va molt bé. Difícil, normalment et diuen de moment bé, ara veurem, bé, no? Vull dir, que els hi queda aquesta fragilitat de la vida, això és un fet.
És això, el que podria explicar que el 36% dels pacients experimentin ansietat i un 22% depressió després de ja haver superat el càncer?
Sí, és a dir, el que passa és que els estàndards internacionals han arribat al moment de diferenciar. És més, jo he participat en un estudi amb un grup de Canadà on es diferenciava ansietat, quan diagnostiquem d'ansietat en persones doncs, que no tenen càncer, amb ansietat, i por recaiguda, hi havia algunes diferències. Però la base, evidentment, és l'ansietat. Clar, l'ansietat, perquè què és l'ansietat? L'ansietat és por, l'ansietat és enuig, no és ira, no? Molta gent se sent tractada injustament, no?, davant d'aquesta malaltia. Per tant, sí, els queda aquesta sensació. I després, respecte a la depressió, la depressió és més acumulativa, és a dir, l'ansietat pot anar en pics davant les proves, davant de la primera quimio, davant de la cirurgia. En canvi, la depressió és més acumulativa. Al cap del temps, el cansament, l'haver patit tant, l'haver passat tots aquests tractaments, pot aparèixer aquesta sensació de no puc més, em rendeixo, s'està fent molt pesat, s'està fent molt llarg, inclús amb gent curada. I aquí és quan podrien aparèixer, i per això es persisteixen en el temps, nivells compatibles amb el que és la depressió. Depressió moderada. No estem parlant de depressió major, que a vegades hi ha pacients que en tenen, evidentment, però estem parlant de depressions de tipus moderat, però sí, hi ha. Nosaltres vam fer un estudi, de fet, a través de la nostra web de càncer de mama, ansietat i depressió, hi havia xifres déu-n'hi-do, i no hi havia diferències pel temps que feia que havia tingut el diagnòstic. És a dir, que hi havia els mateixos nivells amb dones que feia 6 mesos que amb dones que feia 2 anys, no? I sí, persisteixen aquests símptomes.
Ostres, parlant ara ja de teràpia, quan un pacient que ha superat un càncer ve al psicòleg, en què consisteix exactament aquesta teràpia? És diferent a una teràpia habitual?
A veure, hem de cada vegada més tendir que el psicooncòleg sigui, perquè també s'ha fet molt, molt complex l'escenari oncològic, per sort, perquè vol dir que hi ha moltes més opcions terapèutiques, totes aquestes opcions tenen els seus efectes secundaris, alguns emocionals, com t'he dit abans, molt hormonoteràpia, per tant, el psicooncòleg ha de tenir una formació específica en aquest sentit. La base de la que seria una psicoteràpia convencional, òbviament, però amb uns problemes afegits que els hem de conèixer. Llavors, normalment, les persones que venen quan ja han acabat és, parlo en general, a vegades perquè és quan realment aterren amb el que els hi ha passat. I això ho entendrem molt bé si parlem de les emocions bàsiques. Jo sempre els explico als pacients, si tu estàs a la selva, un home primitiu, que les emocions les tenim molt romantitzades, però són molt bàsiques, no són coses de supervivència. I a la teva tribu hi ha un incendi, després ve una serp, després va saltant perills, ostres, després dius... Buf, no? Però mentre hi ha els perills lluites, a vegades tot ens ha passat, ostres, em va passar això, no sé com ho vaig fer, perquè jo soc molt covard, però no sé com ho vaig fer, em vaig sortir endavant, o m'ha entrat un lladre a casa, no sé com ho vaig fer, vaig fer una patada, no? O no, a vegades fem coses sota la por que dius, ostres, aquesta defensa. Quan ha passat tot aquest procés, a vegades la gent és quan, com diguéssim, aterrissa, no? Hi ha gent que em diu... És que mentre estava no era com si no anés amb mi, no? És com vaig fer tot el que em van dir els metges, les infermeres, ara està aquest tractament, ara aquest anàlisi, i vaig com entrar, hi ha una pacient meva que diu una metàfora que li vaig demanar permís per utilitzar, que diu, vaig amb el meu cotxe però no el porto jo. No? És a dir, el metge, l'infermera, ara l'operació, puja a dalt, baixa a baix... Clar, en el moment en què la persona es troba amb ella mateixa, a vegades, no sempre, és quan van al psicòleg en el sentit de ostres, ara, ostres, el que he passat, no? I les seqüeles, llavors és una mica aquesta reflexió. Algunes persones ens comenten, no sé qui sóc, problemes d'identitat, amb el canvi d'imatge... Tots estem molt, la nostra identitat la formem, per exemple, en temes laborals, en temes doncs, del dia a dia, de la família, clar, aquí es trenca tot i també moltes persones com necessiten ajuda, no, per recomposar aquesta nova identitat. Després problemes més concrets, de sexualitat, de relació de parella, de relacions socials, laborals, estem jugant molts problemes a nivell laboral, no hi ha insomni, molts tenen insomni, no hi ha molts problemes variats.
I creus que els professionals mèdics estan prou conscienciats de la importància de la psicooncologia?
Jo crec que avui en dia sí, o bastant més que abans. Jo quan vaig començar, i no ho dic en broma, quan anava a un casament o un acte social, la gent, ah, un psicòleg, oncologia, què fas? Què fas, no? Ara, cada vegada més, els metges deriven, ens deriven pacients, els pacients demanen, jo crec que sí que hi ha més conscienciació. També hi ha més supervivència, no? Abans l'objectiu, i en alguns casos encara és curar, tallar, amputar, quimio, el que sigui. A mesura que hi ha una realitat, que és que cada vegada més gent, afortunadament, es cura o viu més temps amb la malaltia activa, jo crec que sí que cada vegada més, és més l'oncologia que es va definir als anys, als passats, no sé si als anys 50, als Estats Units, que sí, objectius i un és tenir en compte aquesta part. En el moment en què s'ha fet més complex l'escenari, la gent té menys temps, doncs ja això ha quallat amb que hi hagi algú que se n'encarregui d'aquesta part. Això no vol dir que el metge, evidentment, també ha de tenir les seves habilitats comunicatives, no? Metge, infermera i tothom.
Sens dubte, com dius, ha canviat molt d'uns anys enrere ara, avui cada vegada està més acceptat, i com serà el futur? Com veus el futur de la psicooncologia?
El futur espero veure-ho amb una, no, amb més reconeixement a nivell de formació, amb més reconeixement oficial, amb més, no, amb aquesta idea de que hi hagi una especialitat, que hi hagi més, no, que hi hagi un psicooncòleg que tingui una base, evidentment, de psicologia clínica, de tot que és la psicologia bàsica, però amb una, no, amb aquesta especificitat. El veig necessari perquè cada vegada trobem, com he dit abans, col·lectius que abans no ens demanaven, per exemple, els homes. No, abans un home, el psicooncòleg, el portaven de l'orella a la família i no sempre deien, no sé què hi ha aquí. Ara ho demanen, hi ha dies que tinc tres homes per veure quan abans era ni un, fem grups de pròstata, no? Gent gran, que abans també era com... no? Quan acabaves la visita i anaves amb bata blanca, ah, però no eres mèdic, oh? Però llavors, no? Et feien preguntes molt mèdiques i no sabien... Tenien, abans hi havia la idea de, esclar, que estic trist, només faltaria, jo, no necessito ningú, és normal estar trist, no? I aquí jo veig el futur complex, perquè el repte mèdic a nivell d'oncologia és complet. Cada, aquest any em sembla que han dit que hi ha un 3% més de diagnòstics a l'estat espanyol, però cada vegada també hi ha més reptes de tractament i cada repte és un repte per a nosaltres. Per exemple, el consell genètic. Cada vegada es fa més, a més població. Tot això és un repte també a nivell psicològic. No donar la notícia a una família que té un gen, perquè la nena de 22 anys té un gen que diu que podria tenir càncer de mama, que l'hauran de vigilar més de prop. Tots els temes aquests tractaments més continuats, més llargs, de malalties precoces, que la gent diu, si em trobo bé, perquè ets de tractament. O sigui, tot repte mèdic, jo sempre dic que darrere és un repte psicològic. Jo crec que el futur lògic serà que tinguem una presència important.
D'acord, moltíssimes gràcies, Tania. Esperem que així sigui, que seguiu expandint-vos i que al final esdevingui un dret, fins i tot, no?
Esperem que sí. Sí, bueno, de fet està definit, eh? L'OMS en el seu moment va acceptar, quan la presidenta de la Societat Internacional de Psico-Oncologia era una portuguesa, la doctora Travado, va aconseguir que l'OMS acceptés com un dret el dret al suport psicològic, i un dret humà reconegut dintre dels drets humans universals. Vull dir que ara s'ha d'aplicar la pràctica.
Exacte, toca exercir-lo llavors.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies per atendre'ns, Tania.
No, gràcies a vosaltres.